Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Fall in love with a woman who sells herself. It always ends badly. His
eyes. El Teatre Victòria de Barcelona va ser la setmana passada l'escenari del Teatroland, l'espectacle del Festival Bienal de Dansa de l'Escola Coco Comín. Un espectacular muntatge escrit i dirigit per la directora i coreògrafa Coco Comín, que va reunir un total de 800 intèrprets, ho dèiem a l'inici. Això és una barbaritat de gent. I va ser un clau homenatge als musicals que estan en cartellera a l'emblemàtic West End de Londres. Per parlar d'aquest muntatge i també de la seva trajectòria, ens ve molt de gust als escenaris, i també a l'escola. És un plaer saludar aquesta hora a la gran Coco Comín, que està amb nosaltres aquí al Fabricació Pròpia aquest dilluns. Què tal, Coco? Com estàs?
Molt orgullosa, molt contenta, gens cansada, perquè jo no m'acostumo a cansar. El meu equip sí, per això. Però jo no, i ja pensant en el proper.
Ja, o sigui, ja la ment està, no, Coco? Ja pensant en l'espectacle de l'any vinent. Com van anar aquestes representacions, no? Perquè, si no m'equivoco, van ser dimecres i dijous de la setmana passada.
Sí, vam fer dos funcions per dia, tarda-nit, dobletes, també, perquè volem posar els nostres alumnes en una situació límit. Allò de que els passarà quan estiguin professionalitzats i hagin de fer tantes funcions setmanals. El canviar-se, el tornar a posar les coses a lloc, el de penes, menjar un entrepà per seguir...
El ritme, no? El ritme del ball, sí. No, Coco?
Sí, l'eufòria que aporta el no baixar durant 8 hores, l'energia, no? I sempre públic nou, els aplaudiments fan molt, fan miracles. Cada vegada que acabes una cosa i t'aplaudeixen, bueno, ja no passa cap altre ofici del món.
Aplaudir, o sigui, per vosaltres, pels artistes, no, Coco? Què significa, no?, un aplaudiment, no? Quina és l'energia que us transmet un aplaudiment?
Bueno, se t'infla el pit d'entrada i llavors la respiració queda col·lapsada i t'aplaudeixen per alguna cosa que tu saps que has fet bé. No regalen els aplaudiments. El públic és molt clar. Si no li ha agradat molt, són molt tebis. Si li ha agradat, són molt eufòrics. I això enlaira l'esperit. Quan surten del teatre els alumnes, jo dic que han pujat un graó més del que eren el dia abans. És algo que passa sempre en les arts escèniques.
No? És meravellós poder-ho viure, està claríssim. De fet, nosaltres parlem d'aquest espectacle bianual que tanca una trilogia i que s'ha convertit en tot un esdeveniment per l'escena cultural de Barcelona. Suposo que pels alumnes, clar, això deu ser, no, Coco, una experiència que tu deies ara també, dura, amb ritme, però també magnífica, no? I que s'ha de viure, no?
La paraula que més han utilitzat els alumnes quan ens vam acomiadar després de la quarta funció va ser felicitat. Quina felicitat hem sentit. Gràcies per fer-nos tan feliç. Gràcies per donar-nos aquesta oportunitat que ens ha fet ser tan feliços a nosaltres. Sempre feliç, feliç, feliç. Clar, és el millor de les floretes. Perquè potser l'objectiu és presentar un bon espectacle, però a més me n'he donat compte de que el que faig és aportar una sèrie de vivències que tota la vida les porten a dins. Acabis dedicant-te al que et acabis dedicant, però sempre això queda, la disfressa en l'armari, que guarden, la fotografia, tot això. Van passant els anys i encara viuen d'aquest record.
Deixa'm dir que un musical, que és un homenatge als musicals, ara ho dèiem a l'entrada, no?, de l'West End de Londres, dels que són avui en cartellera. A tu, tens el cap, amb quin et quedaries? I ara mateix tens el cap o... Els musicals que fan ara mateix a Londres o no, Coco?
Sí, perquè ja he estudiat la cartellera i vaig voler basar aquestes funcions que hem fet en el que s'està fent
actual.
Ara, actual. Perquè de musicals n'hi ha moltíssims.
Que no te'ls acabes?
No, ja en van produint. Alguns només durant 2 mesos i s'acaben, són bons, però no han tingut èxit. Alguns són flops, que diem, que després de molta inversió doncs no han quallat. Però cal saber que han existit. I m'he basat en aquests musicals. I el que més m'ha agradat és que n'hi ha molts de clàssics que s'han tornat a reposar. The King and I, el rei i jo. Aquell mític actor de Yul Brynner que s'enamorava d'una institutriu anglesa. Això es torna a fer. Crazy for You, de Gershwin, es torna a fer. Kiss Me Kate, de Cole Porter, es torna a fer actualment. I llavors els alumnes aprenen que no només existeix Moulin Rouge, o Chicago, que és l'únic que han viscut a la seva generació, sent que hi ha altres que eren molt millors i que han donat les pautes per al que ara s'està fent.
Perquè creus que tenen els clàssics que sempre tornen, no? Que tenen aquest punt, no?, que deies tu, no, Coco?
Tenien uns compositors fora de sèrie, aquests tres que acabo d'anomenar, no? I també hem fet Fantasma de la Òpera, d'Andrew Lloyd Webber, que no Weber, Webber, cognom alemany, i compositors que ara costa de trobar perquè es dediquen molt al hip-hop i el musical americà està basat en el jazz i el jazz s'està perdent. Tot això que ens agrada tant, fins i tot el West Side Story, és música popular americana que té un alt ingredient de jazz. I ara sonen diferent, es canten diferent, moltes cançons són amelòdiques. Normalment no tenen uns finals clars. S'està canviant la forma de fer música, per tant, la forma de fer musicals. I aquests musicals clàssics per això segueixen agradant tant, no?
A tu t'agraden els musicals que es fan ara?
Alguns sí, molts. No tots. A mi les històries m'importen. I quan ens comencen a dedicar uns rotllaços impressionants, doncs jo ja desconnecto. Per mi, per exemple, Wicked no m'ha agradat mai, perquè la història aquella no m'interessa, no m'interessa per res. Els meus alumnes s'esperen quan dic això, perquè a ells els agrada, doncs a mi no. Ja està, s'ha de respectar les opinions individuals. Per exemple, Hamilton, doncs, tampoc m'agrada tant. A mi la història de la creació dels Estats Units doncs, em toca molt de lluny, tampoc. M'agraden les històries humanes, no? Les que parlen de les persones.
Tornem, deixa'm... Continuem parlant amb Coco Comín també per part de tota la seva trajectòria sobre els escenaris, però sobre l'escenari del Victòria la setmana passada hi van actuar, com dèiem, 800 intèrprets amb edats que van des dels 4 als 69 anys. Són tots, de fet, alumnes de la teva escola, com a directora. Com ha estat? No? Perquè això ho dèiem a l'entrada. Però com és gestionar tanta gent, no? Treballar, entenc, amb un equip, no, Coco, que tan divers i en tants aspectes? Vull dir, això com es fa?
Doncs primer amb experiència. S'ha de dir que l'escola... Jo porto 53 anys dirigint aquesta escola. Clar que ja soc com Matusalén. Alguns em diuen, és que estàs fent un tap generacional. I jo dic, bueno, pues us espereu, no? Els que em veniu trepitjant els talons, us espereu, perquè jo encara tinc corda. Primer això. Després, encara que no ho sembli, és una empresa familiar. Treballem molt colze a colze, jo i el meu marit, en Joan Ortínez, que ell és l'encarregat de tot l'apartat musical. Tria unes músiques extraordinàries, troba versions, si no les editem... I comença tot així, i després ho fem extensiu al resta de l'equip, que som molts, som 60 persones més treballant a l'escola. Una cosa que m'agrada molt és donar feina a la gent. Jo potser per això no em jubilo, perquè penso, i què faran? No? Doncs em sento responsable, continuo. I després, per fer un espectacle d'aquest estil, es necessiten moltes empreses subministradores. I sobretot un teatre amb tot el seu equip, escenògrafs, tot el que us pugueu imaginar, allí està. Som un total de 120 persones de l'equip, molt triat, molt bo.
Detalladament, no? De les persones que estan allà. Quin és l'ambient? Perquè abans, per l'antena, ho parlava una mica, eh? L'ambient que es viu abans i després de l'obra.
Abans de l'obra, quan pregunto, esteu nerviosos? Sempre em diuen, no, nerviosos no, estem il·lusionats. No? Després de quan érem petits el dia de Reis, que ens recordaven aquella il·lusió i aquella por de que ens entressin a casa, és el mateix, però amb l'espectacle. I quan acaben, doncs ploren molt, moltes llàgrimes. I jo dic, per què ploreu tant? Si això no serà pas l'últim, ens tornarem a trobar l'any que ve. Satisfacció. És una cosa que no hi ha paraules per descriure-ho, però sí que et sents com si el teu volum hagués crescut dos o tres vegades més. És una inflada, com si fossis un globo, però de satisfacció.
I és com fer ballar l'ànima?
Exacte, sí. L'ànima puja molts graons. I de cop i volta diem que estem vivint una altra dimensió. Que veus? Tot el públic, tota la gent a baix, el carrer, els cotxes, la policia, l'ambulància, i tu estàs flotant per damunt d'allò. Algo similar que diuen que se sent quan un deixa aquest cos, no?, per volar cap a una altra banda. Diuen que se sent el mateix.
Ara, com dèiem, clar, tu ets directora de l'escola Coco Comín, fundada el 1971.
Sí.
Com han estat aquests més de, ara t'ho deies, 53 anys, Coco, de trajectòria? Jo ara et preguntava abans d'entrar, què fa que aquestes noves generacions, i és la primera pregunta, t'ho dic de debò, m'ha vingut al cap, però com ballen tan bé? I tu tens la resposta claríssima. La podem compartir, no?
Sí, i tant. Bueno, ells aprenen molt a ballar avui en dia a través de les xarxes socials, de l'internet, del TikTok i de totes aquestes coses que m'horroritzen, però la veritat és que a base d'imitar els seus ídols, doncs acaben venint sabent bellugar el cos, que abans era impensable.
Heu hagut de canviar la metodologia, Coco, una mica, de la manera d'ensenyar, no? Arran d'aquestes noves generacions que pugen, no sé si m'ho permets, però tenir les coses molt clares, no?
Bé, ells tenen el moviment molt clar, però no la tècnica. Llavors, no, els obliguem. Ara et poses a la barra, ara estires un peu, ara intentes aixecar la cama a 90 graus, ara intentes millorar-ho. Tornem enrere. Vosaltres sabeu tot això molt bé, o sigui, bellugueu molt bé, però no sabeu com ho feu. O sigui, tornem als orígens. Llavors, no, sí, la classe, ho admeten, eh? Començar les classes tècniques una altra vegada, els estiraments, el trobar l'eix, el centre de gravetat, el posar l'ombli contra la columna...
Ui!
Sí, sí, això sempre...
És complicadíssim, eh?
apretar un adductor contra l'altre, l'estirar sí. els malucs cap a dalt, estirar la base del crani, tot això ho els hi ensenyem. I aquell ball que normalment imiten i no saben com, tot allò es converteix en una altra, en una altra dimensió.
Què és el més complicat a l'hora de ballar, Coco? Què diries tu que és el més complicat?
El més complicat és aprendre a ballar amb velocitat i no perdre la netedat. Això és el que costa més, perquè l'entitud tothom pot dominar, però quan allò es va accelerant, doncs has de seguir mantenint, i això és el que costa més. I sobretot ballar en desplaçaments, ballar desplaçat, perquè posar-se a lloc, per exemple, al TikTok, es posen davant una càmera, no mouen els peus,
clar.
Estan arrelats a terra, no? Però fes-ho desplaçant, vola per l'aula, salta en l'aire del terra un metre. Això és el que costa més.
Mira, fa anys a Madrid, i s'ha d'aquest cap de setmana a Madrid, Coco, la veritat és que passava, no sé si m'ho permets, a veure com ho veus tu, la mà per la cara a Barcelona pel que fa a grans espectacles musicals. Creus que de mica en mica Barcelona ha anat retallant-li distàncies?
No, Madrid està al capdavanter.
Continua, eh?
Sí, però és normal, eh? El que va passar aquí a l'any 92, que tots vam començar a fer musicals anglosaxons, amb petites dosis, perquè no hi havia més productors que volguessin fer, però és normal que hagi passat a Madrid. Madrid és la capital. Hi ha molts teatres, hi ha molts llocs on exhibir. Aquí no en tenim, i cada vegada en tenim menys. Quan vols fer un musical, t'has de donar bufetades amb una altra companyia, a veure qui enganxa
qui es queda, no, amb el...
l'espai en aquella temporada. I això d'entrada. Després, els musicals es fan gràcies a que hi ha productors. Els senyors del maletín con dinero que volen apostar per el teatre, que encara em faig creus com algú encara ho vol fer, no? I on van? Doncs on hi ha més públic, hi ha on hi ha més públic, és a Madrid, és la capital, perquè la influència és radial. Venen gent de tota Espanya cap a Madrid, però no ve gent de tota Espanya cap a Barcelona, amb la por de trobar-se una producció en català. Ui, això ja seria horrorós, no? Per una persona de Saragossa, per exemple. I això ha fet que, bueno, nosaltres tinguem un mercat més petitet, que ens abasteix a nosaltres, i ja n'hi ha prou, ja no necessitem fer-ne més.
Clar, perquè tu deies ara, el que implica fer un musical, implica molta gent, per tant, són espectacles molt cars, no, Coco?
Sí. Caríssims. Hi ha tanta gent davant a l'escenari com darrere. Si hi ha 40 persones davant de l'escenari, 30 de repartiment normal i uns quants protagonistes, darrere n'hi ha 80 sempre. Això és molt car. És molt car tot, se sua molt, la roba, els micròfons sí. que s'embossen, que s'han de canviar, que es trenquen, el director musical, el coreògraf, l'ajudant del coreògraf... està ple de... És una armada completa d'especialistes, el que se'n necessiten. Més que el teatre de text. Per això és caríssim, per això necessiten molts diners, sense oblidar que s'han de pagar uns drets d'autor quan tu compres uns musicals. I són molts milers d'euros.
Quin futur creus que té el musical ara mateix, no? Diries que són muntatges que tenen futur. Com ho veus tu?
Tenen futur a tot el món. El musical ha obert les portes a molts espectadors que mai haguessin anat al teatre. Mai. Però els hi promet entreteniment, els hi promet que pot anar tota la família, els hi promet que surten contents, els hi promet una sèrie de coses que no promet altres obres, per molt bones que siguin, que poden ser denses, que poden fer-te reflexionar i anar-te angoixat a casa. Que el musical és... m'ho vaig a passar bé, i si el musical està basat en una pel·lícula, com pot ser el Dirty Dancing o coses d'aquestes, bueno, la gent que mai hagués anat al teatre...
L'èxit assegurat, sí,
assegurat.
Asseguradíssim. Sí. Escolta, a l'escola Coco Comín, vosaltres formeu els alumnes en dansa, en teatre i cant. Què ha de tenir un bon artista musical? Perquè es busca, dona la sensació, aquest artista 360, si m'ho permets, Coco, o més aviat, no sé si es busquen més perfils molt específics en una tècnica, no? Com ho veus tu?
No tothom serveix per tot, però sí que ho estudien tot. Però sempre tindran una disciplina en la qual seran més brillants que en una altra. I amb això ja estan salvats. Si, per exemple, un té una bona veu, arribarà a triomfar molt per el fet que la veu el portarà a primers papers. I si, a més, pot ballar i pot interpretar mínimament, el triomf està assegurat. I si un és molt bon ballarí, encara que no sàpiga cantar o sigui capaç de fer un cor o dir alguna frase que li cau en un musical, doncs també triomfarà. En una de les tres grans branques del musical s'ha de ser un 10. I les altres pots trontollar, però sempre trobes el teu lloc amb un repartiment.
Quan entren a l'escola, tu ja veus qui triomfarà o no?
El primer minut, sí, ja. És que ho porten a la cara, ho porten als ulls, a la brillantor, a la col·locació, a la il·lusió. El primer minut. A vegades, només començar, dic, no farem res d'aquest, això. Ho dic moltes vegades.
Estem amb Coco Comín, avui al Fabricació Pròpia. Dius també que Billy Elliot va ser un musical que, Coco, va trencar molts tabús, perquè per primera vegada veiem a nens ballant sobre l'escenari. Dius que va ser la primera vegada que vas tenir la classe plena de nens.
Sí, bueno, vaig tenir la classe plena de nens, amb honor a la veritat, és perquè vam entrenar a tots els nens que havien de fer Billy Elliot.
El musical,
el musical, el musical, el Victoria.
O sigui, que va haver-hi com un augment, no?, de nens que volien ser Billy Elliot per participar,
bueno,
en el musical.
Em vaig encarregar de la formació dels, sí, nens que havien sortit del càsting. I llavors hi havia un grup de 17, 18, no, van anar baixant, perquè, sí, els anàvem eliminant, 20, que tot eren nens. I era maco veure'l sortir d'una aula tot nens i tornar a entrar a la següent i destrossar-me el vestuari i totes aquestes coses que fan els nens, que eren dolentíssims, perquè eren molt petits. I ara són personetes de 14, 15 anys encantadores, que encara els segueixo tenint. Una vegada acabat Billy Elliot van seguir estudiant.
Van seguir, no?, estudiant. Sí, sí. Però ara suposo que, Coco, en el transcurs del temps, més de 53 anys, tu has vist aquest canvi. Cada vegada hi ha més nens que s'animen a ballar, eh? Ja no hi ha aquest tabú que hi havia abans.
Ui, no, no. No, tant de bo. No, no. A la branca amateur segueixen havent-hi molts pocs nens. Et diria que un o dos per una classe de 30. Sí. Aquest seria la proporció. Sí que comencen a haver-hi més nois quan en els programes formatius professionals, que comencen a partir dels 16. Llavors, sí, però no molts més, però en una classe en poden haver 7 o 8 enfront 20 noies. I el que atrapa molts nois és el hip-hop. Això sí. Saps què passa? Que el vestuari té molt a veure. A un noi li horroritza posar-se malles i sabatilles de mitja punta i fer moviments que es poden adjudicar a tècniques femenines, com és el ballet clàssic. Però el hip-hop no passa, això. Pots anar amb les teves sabates esportives, el teu chenda, la teva... I això s'amaguen molt sota aquesta tècnica. Després descobreixen les altres i ja les fan. Però d'entrada entren per aquí. O el claqué. El claqué també... El claqué és, per als nois, és brillantíssim. També atrapa molts nois. Depèn de les disciplines.
Coco, saps què estava pensant ara? Dic, qui hagués estat Coco Comín sense el ball?
Hagués fet moltes altres coses ben fetes, perquè m'agraden moltes altres coses.
Què haguessis fet?
Per exemple, m'agrada pintar l'oli, m'encanta. També...
No el trobaries a faltar, però?
La dansa físicament sí, perquè necessito bellugar-me. necessito bellugar-me. Per, després d'aquests dos dies que he estat al Teatre Victòria, asseguda amb uns cascos, fent la regidoria d'escena, ahir, que tenia el primer dia de festa, em vaig posar a fer jardineria com una boja, necessitava bellugar-me. El meu cos demana canya física i em trobo millor quan ballo que quan no ballo. Els estius se'm fan pesats.
A mi m'ha agradat perquè només començar la conversa dius que jo no em canso.
No em canso. No, mira, he tingut la sort de tenir una natura prodigiosa, i és cert, i això és sort a la vida. I de vegades veig que la gent es comença a cansar al meu voltant i jo penso que els hi passa ara, no? I els renyo. Llavors miro el rellotge i dic...
Calla, que és tard.
Portem 8 hores sense parar. Perdoneu, aneu, sorteu a prendre l'aire. Sí.
D'on surt l'energia que tens?
És que... Bueno, jo prenc molt batut de xocolata.
Ep,
que no puc dir la marca, però me'n faig un fart. Un fart sempre en tinc a la...
Sempre has pres? Sí? T'agrada?
Tota la vida, sí. Però 2 o 3 litres, eh? I ho segueixo fent. No m'he trencat mai res, ni un ditet, ni una falange, res. I jo penso que és la xocolata. Clar, que també suposo que s'ha de tenir un fetge que ho aguanta.
Que ho aguanti,
però no ho aguanta. I això em va molt bé.
Deixa'm també preguntar, perquè ja hem de marxar ja, però aquest any has estat presidenta del jurat professional d'Espanya al Festival d'Eurovisió 2024, que va tenir lloc, recordem-ho, a Malmö, a Suècia. Com valores l'experiència? Repetiries o no, Coco?
Sí que repetiria, sí, però em vaig endur, jo diria, una decepció. Perquè jo em pensava que ser presidenta del jurat volia dir trobar-me amb els altres membres de l'equip, que érem 5 en total, i poder debatre. Però això no ens van deixar fer-ho. Les nostres valoracions eren individuals. No podíem veure el que opinaven ni canviar impressions dels altres companys, ni tan sols que... Jo no m'he enterat mai de què han valorat els altres companys meus. I ells tampoc del que vaig valorar jo. Ens van prohibir parlar entre nosaltres, canviar impressions, per no influir
en la decisió dels altres.
I amb això, em vaig xocar, no? I això ho vam passar hores i hores i hores a les dependències de Ràdio Televisió Espanyola a Madrid, tancats amb una saleta, com pot ser aquesta, amb una pantalla, i anar mirant, i un notari que ens anava controlant que no parléssim entre nosaltres.
Estava controladíssim.
I una secretària, i un controlador d'Eurovisió. Jo vaig demanar en un moment determinat per sortir de la saleta aquella a concentrar-me en l'avaluació. Em sentia molt responsable de fer-ho molt bé, no? I de ser justa, i no em van deixar. No em van deixar, em van dir, no, te tienes que mantener aquí. I això és el que em vaig trobar a faltar, no? Dir, a veure, si som un jurat, parlem-ne, no?, del que valorem com a jurat i com a emitim. I això em va descol·locar una mica. I molta gent es pensa que entre nosaltres, entre els jurats de tot del món, hi ha hagut un contuberni contra Israel.
Sí.
Perquè el primer que vaig rebre són tot de missatges al meu Facebook.
De crítiques dient això.
De persones israelis.
Sí.
Que em deien que havíem actuat contra Israel, i jo precisament m'havia encantat. I amb allò l'havia puntuat altíssim, m'havia agradat moltíssim. Oi, sí, va ser una mica... em va saber greu tot això.
Ho vau parlar després d'això, Coco, amb l'organització o
no,
res?
No. Anàvem molt d'amagatotis, eh? No podíem dir abans. Vam signar un contracte molt dur, que no podíem ni fer-nos fotos entre nosaltres, ni dir què anàvem a fer. Jo vaig desaparèixer de l'escola 4 dies i no vaig poder dir on anava, només a la meva família. I això em va faltar ambient, aquest ambient, no? A banda de que nosaltres puntuàvem els assajos, uns assajos que ens emetien només per nosaltres, per un canal privat. El dia de la gala jo ja el vaig veure a casa meva. Ja havia fet la feina i havia entregat les meves avaluacions. I tot aquest ambient que jo pensava que anava a viure de festival...
De festival, clar.
No el vaig viure. No, sí, llavors, sí, per anar a fer una feina tan rígida i tan seca, no?
Ja.
I tan, pues, no sé...
Ostres, ara sí que hem d'acabar, però jo et vull fer aquesta pregunta que ja saps que és de rigor. Projecte, futur projecte de Coco Comín. Existeix o no?
Sí, és un projecte que va lentíssim, 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 com els bons projectes, que actualment està a les mans de l'Ajuntament de Còrdoba, i que és un musical de caire espanyol, flamenco, que em fa molta il·lusió fer-la.
Per tant, es farà?
Que ha tornat a revifar ara, sí. Jo, és que em van sortir altres coses. Em van sortir Fama, després em va sortir això. Bueno, tocava fer el festival i altres coses, però ha tornat a revifar una altra vegada. Però ja no m'atreveixo a dir-ho, perquè portem 5 anys amb això i és lo normal, a vegades.
Que costa, no?, que arrenquin les coses. Creus tu que potser la temporada que ve ja...
Potser. Sí.
Per tant, farà gira, entenc, per tot Espanya.
De moment, sí, una setmana al Gran Teatre de Còrdoba, després Madrid, després gira per Espanya, sí. Però, clar, les coses quan es diuen es agafen, i això hem tingut molts entrebancs, yeah. Molts entrebancs perquè és un musical molt car. Si tots són caríssims, aquest encara més. Però revifa.
Tenim Coco Comín encara per molts anys, deies tu? Que la corda no s'atura, eh?
Jo em trobo molt bé, no em fa mal res.
És que això, tu, hauré de prendre-me xocolata, aquests batuts, perquè... I... Et trobes fantàstica per...
Sí, em trobo molt bé, o potser qualsevol dia...
No, bueno, això ningú ho sap, no? Vull dir que això mai se sap,
no,
però,
mai se sap.
Però ara mateix estàs amb molta vitalitat per continuar fent coses.
Sí, i després d'un èxit com el que acabem de tenir, doncs tens moltes ganes de fer-ne un altre.
Coco, doncs per molts èxits més. Ha estat un plaer, gràcies per aquesta conversa.
Gràcies a vosaltres per preguntar-me tan bé, que és molt difícil també.
No, bueno, mira, nosaltres perquè també... Vaig amb un guió, Coco, que jo tampoc... No t'ho creguis. És feina d'equip, com
el ball. Però m'has mirat a la cara tota la rata.
Estava fent així una mica de reull. Ballarina, coreògrafa i directora de l'Escola d'Arts Escèniques Coco Comín, gràcies, de debò, bon estiu, i per, com dèiem, per molts èxits més i per molts més batuts de xocolata.
Ole,
visca
el xocolata.
Vinga, que vagi molt bé, gràcies. Your face, his hand, your hand, his lips caress your skin.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Recorre la ciutat en patinet o com vulgui. Arribar a tot. A Occident, estàs ben assegurat amb la nostra assegurança mobilitat personal, perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Minuts que passen de 4:45 de la tarda, després d'aquest cacau escènic amb Coco Comín, al Fabricació Pròpia no volem perdre de vista el món en el que vivim, el que passa més enllà de les nostres fronteres, i per això saludem a aquesta hora l'analista i expert en relacions internacionals i també professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, és el Manuel Manonelles. Què tal, Manuel, com estàs?
Bé.
Amb ganes de parlar avui de moltes coses,
De moltes.
És d'aquest dilluns
aquest any electoral.
Ostres, tu ja ens ho deies, a l'inici de l'any.
Però pensa que fins i tot l'altre dia llegia una notícia que parlava d'un informe del Banc d'Anglaterra,
sí,
que parlava dels possibles efectes desestabilitzadors per les finances i l'economia britànica d'aquest any terriblement electoral, no? De les resultats incerts de tants països, tants eleccions, feia que això hi hagués molta més volatilitat, i llavors ells plantejaven que... però clar, això seria com dir que la democràcia és un problema, no? Jo diria que la democràcia és un problema quan la gent vota malament. Que això també ho fa, la gent de votar malament.
Sí, totalment d'acord.
Vull dir que sí, és un dilluns molt
bo. I per què creus que votem malament? Què ens passa com a societat? Què ens està passant?
Bueno, jo crec que estem... El problema... Tenim una tendència a repetir-nos. Llavors estem a un escenari com el de fa 100 anys, la crisi del sistema liberal, que va portar el creixement dels models radicals, fos el bolxevic comunista a l'est o fossin els dictatorials a Europa, i en part això va venir també d'un model democràtic liberal en crisi, no? Però era un model liberal democràtic on no votaven les dones, on la democràcia no era com l'actual, no? I avui en dia tornem a estar en una situació com aquesta, no? Resultat de molts factors, que ara seria difícil desgranar-los tots. Un gran part té a veure amb les xarxes socials i el rol que ja no tenen els mitjans tradicionals com a interlocutors i com a organitzadors de la informació i estructura de la societat, que continuen tenint, però el tenen de manera molt més contrastada contra unes xarxes socials que són suposadament obertes i participes per tothom, però després resulta que qui mana allà és precisament tots els d'un costat, no? I ara, a més, quan veus una de les principals xarxes socials del món, que és propietat i dirigida per un personatge tan obscur com és el senyor Elon Musk, diguem-ne, que en el seu moment va fer una gran contribució pel món, que va ser la normalització i la generalització del vehicle elèctric a través de Tesla, tot això s'ha de reconèixer, és a dir, pel canvi climàtic, sort que en tenim d'en Musk, per la resta, quina por, tot plegat, no? Per tant, quan tu veus aquest conjunt d'elements, doncs veus, per una banda, que mentre tu has tingut uns mitjans de comunicació tradicionals, doncs, que amb totes les seves excepcions doncs, feien de connexió entre el que passava al món i la realitat del dia a dia i els ciutadans, tot això estava una mica més ordenat, una mica més filtrat, hi havia una certa, en la majoria dels casos, sempre hi ha hagut excepcions, doncs, voluntat d'anar a cercar quelcom que fos la veritat, tot i que la veritat per si potser no existeix, tot això ha quedat completament desballestat, no? I per altra banda, doncs ja hi ha una situació que és evident, no? Encara estem arrossegant les conseqüències de la crisi financera del 2008, no? Quan un període de creixement econòmic en gran part en base a una bombolla, doncs va explotar, no?
Va
accelerar, doncs, sí, que en grans parts del món, i no només a Europa i Occident, sinó en altres parts del món, doncs allò que se'n deia la classe mitja quedés completament desdibuixada, no? El creixement de les desigualtats és una de les grans bases del que està passant avui en dia, no? També hi ha la guerra cultural, És a dir, tots els canvis que la societat està vivint amb molta rapidesa, doncs, genera una certa reacció de certs sectors que fan, doncs, que veguin amb por el futur, no? I Occident també es veu completament replantejat, Europa ja no té el paper central que tenia, Estats Units el va perdent i no sap com gestionar-ho, el cas paradigmàtic és el Regne Unit, no? Els que van votar els Brexit són els que pitjor ho passen arrel del Brexit, no? Quan es pensaven que el Brexit els serviria, doncs, per millorar la seva situació, i ha sigut tot el contrari, no? És un moment de canvi.
És un moment de canvi. Deixa'm, ara, bueno, clar, és que ens quedaríem...
Però anem a França.
Tu vols anar a França primer.
On va la France?
Però una cosa...
O també podem anar a Iran, però jo de Farsi no en sé, per tant, vull dir que...
Prefereixes anar cap a França. Jo et volia preguntar primer a veure, que hi haurà molts oients també.
A veure.
Alumnes de Blanquerna. Com ha anat el curs?
Bé...
Ja està rematat o no? Com ho teniu? Jo és que ara porto un embolic.
No, per part meva sí.
Jo el meu corregit,
tal, segona entregat, convocatòria, ja tot està tancat, jo al setembre. Bueno, no, que abans he de preparar les signatures i tot això, però els alumnes ja estan de vacances, que deia mi àvia.
I tu...
O vacacions, que també deia a vegades.
És que està ben dit, eh?
Exacte.
Escolta'm...
Jo no, però ells sí.
Hi han hagut força aprovats o no?
Sí.
Escatejada.
Bueno, no sé, jo sé de la meva assignatura.
De la teva assignatura.
No vaig fent, vull dir, prou feines tinc per assabentar-me. El que voten els iranians, el que voten els francesos, el que votaran els anglesos, el desastre del debat de la CNN i no sé quantes coses més per saber tots els resultats dels alumnes de Blanquerna, però el que són els meus...
Però
home, també n'hi ha algun que ha caigut poc a mi, perquè...
Noi.
Clar, si...
Manuel.
Si no sabem l'abecedari, pues, tampoc no, es pot anar gaire més lluny.
Això és un altre debat, eh? Va, tirem ja ara.
Però jo sóc bon professor.
Tu ets bon professor? No, ja m'imagino.
Potser sóc massa bon professor. Potser sí.
Bons exàmens, eh? Poses facilets.
No, jo poso exàmens que demostrin si han après alguna cosa o no. Sí. El que no sóc... jo com a professor vaig diferent, no? Com a alumne sempre hi ha aquella sensació, no? Que hi havia alguns professors que disfrutaven suspenent, sí. No? Jo no sé si és que era una altra època i ara és diferent. Clar, jo és que mai... Al contrari, és que sempre vas mirant a si ho pots salvar, però quan no pot ser, no pot ser, perquè també és part de la funció, has de mantenir un estàndard, has de mantenir uns mínims, perquè és que si no, ja regalem amb tòmboles els títols i ja està. I no és el cas, ha de ser una cosa... I si la gent busca l'excel·lència, doncs l'excel·lència té un cost.
I tant, s'ha de guanyar.
S'ha de fer colzes.
Què fem? Va, anem cap a França.
Que no vive, France.
Vive la France.
On vega. Depèn de com acabi la broma.
A veure, primera volta de les eleccions.
Jo el que...
Tu t'esperaves el resultat? Perquè tu, a veure...
Sí.
Sí. Com ha anat?
Jo he anat millor del que m'esperava.
Això és una mica també la... Podria ser una resposta dels exàmens, eh?
No, però és el que ha passat també a les europees. És a dir, i segurament...
Podia haver anat pitjor.
Sí, clar. Les enquestes inicials anaven pitjor. A veure, aquí hi ha un senyor que, per molt president de la República que sigui, i que ell es pensi que és la segona versió del rei Sol, es va fumbre amb un bon lío. I va prendre una decisió, diguem-ne...
precipitada.
Molt incauta i irresponsable. I no ho dic jo, ho han dit membres del seu partit.
Sí.
Per tant, ell es va pensar que feia un gran moviment d'aquests estratègics. Potser a partir d'aquí també se'ls passarà la calma a la gent que volen fer aquests moviments estratègics, perquè sí que és cert que en el cas de l'estat espanyol, a l'actual president del govern ha funcionat un parell de vegades, però això no, els daus els vas tirant, no sempre surt el que tu vols, no? I, per tant, ell va prendre una decisió estranya, fora d'hores, perquè encara no havien sortit els resultats oficials públics, ell ja convocava les eleccions, ho va prendre la decisió ell completament sol i es va arriscar. I es va arriscar i, doncs, els resultats que tenim és, sí, ressemblament nacional. El partit de Marine Le Pen, doncs, és el que ha guanyat les eleccions, però com que França té aquest sistema de doble volta, que es va crear per frenar el Partit Comunista, és a dir, quan es crea el sistema de doble volta és en aquells moments de la postguerra, que hi havia por, doncs, que els partits comunistes anessin avançant, doncs, es va crear aquest sistema per intentar frenar el Partit Comunista, doncs, portem dècades que el que està fent és frenant a l'extrema dreta de Le Pen que arriba al poder, no? Llavors tu mires els resultats, i certament són uns resultats sense precedents, són uns resultats dolents per a aquells que s'estimi la democràcia i que s'estimi, doncs, una forma d'entendre la vida molt diferent als del ressemblament nacional. Però, si tu vas, ha tingut un 33% de vots. La Unió de Gauche, aquest melange que han fet les esquerres, aquest front, nou front popular, que diuen, doncs, un 28%, i el partit de Macron un 20%, no? Per tant, veus que l'alternativa amb un sistema de doble volta, per mi està clar que ha guanyat, i no és Le Pen. Perquè més Le Pen i el seu partit han dit que si ells no guanyen per majoria absoluta no volen estar al govern. Perquè ells diuen que volen entrar i tenir majoria absoluta per fer tot el que els doni la gana. I això és el pitjor dels escenaris. Perquè allò sí, llavors ja sí que França se'n va pel camí de pedregar, no? Tot i que ells, com tothom, com la Meloni i d'altres, han moderat molt ja el seu discurs,
etc. Una cosa, exacte, i quan estan al poder...
Veurem, perquè la Meloni està fent coses i n'està deixant de fer. Però no sé si és perquè forma part d'una estratègia per consolidar el poder o perquè ja té assumit que el poder comporta que certes coses es puguin fer. Ara, si es va generalitzant, clar, vull dir, en aquests moments, Meloni, doncs, que, per altra banda, és una persona que li estan anant molt bé les coses. Jo vaig fer un article no fa massa on precisament destacava l'última cimera del G7, que era com una espècie de desfilada de mortos vivientes, de morts vivents. O sigui, hi havia la Meloni allà, perquè es feia allà a Itàlia, ella vestida de rosa, anar rebent tots els líders del G7, i tots eren cadàvers polítics. Ella acabava de guanyar les eleccions europees, i el primer que va rebre el senyor Michel, el president del Consell de la Unió, que tothom sabia que de 4 dies, el van saludar per bona educació, però aquest senyor ja no pesa res. Després, no sé qui va... Després va venir el Sunak, que aquest també ho té ja. Per allà va aparèixer el primer ministre japonès, que també el dimitiran d'aquí poc, perquè el seu partit no el pot veure. El Trudeau de Canadà, que està amb la desaprovació més alta que hi ha hagut mai a la història del Canadà d'un primer ministre. Va passar tothom, a Biden abans del debat, va passar Macron, que també acabava de rebre una bufetada a les eleccions europees i per això se li va girar aquell acte de generalitat.
La Ursula von der Leyen, no? També hi era o no?
No hi era.
Ah, no hi era?
Perquè no estava elegida.
Però escolta, però la imatge, ara ho estic confonent, però jo deia la imatge aquesta...
Però la segona, el segon dia. El primer dia del G7, el primer dia del G7 era només el G7.
Val.
I qui representa formalment la Unió Europea és el president del Consell, el Michel. I a més està la von der Leyen, que encara venia de les eleccions i tot plegat. Llavors hi va haver el segon dia que van fer el G7 ampliat, que ja es va fer la festa a mida, la senyora Meloni, que va invitar el papa, que va invitar el Narendra Modi, i llavors allà ja hi havia la von der Leyen.
Tens tota la raó.
Però aquella, i a més no és una visió meva, això ho vaig llegir el The Guardian, i jo ho he reutilitzat, i cito The Guardian, però que realment tu veies allà la Meloni de rosa, i tots els homes, clar, seguint la tradició, foscos amb corbata fosca i tal, i tots allà. Vinga, aquest cadàver polític, següent cadàver polític, següent cadàver polític. I la cabrilla és la nou líder de l'extrema dreta europea. Que, bueno, ara no, perquè ara se n'ha de dir ultraconservadors. Perquè la Meloni es veu que és de l'extrema dreta bona.
Yeah.
Ara hi ha una extrema dreta bona i una extrema dreta dolenta, no? I com que ella és ultraconservadora, doncs...
Però
i va de color... No rosa, crec que era salmó, però jo amb això m'hi perdo, amb aquestes coses. Vull dir que, per tant, bueno, en un context com aquest, doncs els resultats són dolents.
A França, perdona, però a veure, Manuel...
Però podrien ser pitjors.
Podrien ser pitjors.
I tot dependrà de la segona volta.
Val.
Perquè, a veure, que és un sistema que si tu passes el 50% de vots...
Sí.
Ja és d'elegir directament. I si tu mires, Le Pen, 39 diputats, qui els té? Els altres, 32. Tampoc és que estigui molt.
No.
El desastre, Macron, 2.
És que ara anirem cap allà, un moment, sí. Perquè jo aquest matí he pensat, preguntarem al Manuel, que ho explicarà molt bé.
A veure.
D'on neix aquest desencant, tu em diràs-me, amb la coalició de centre-dreta? Per què Macron?
Però és que hi ha una coalició de centre-dreta? O hi ha tota gent que va al voltant del gran líder? Perquè és un partit que no té cap tipus d'implantació local. Llavors, mentre aquest senyor, que jo encara no sé per què, perquè algú m'ho ha d'explicar, ha tingut enamorat els francesos, doncs la cosa ha tirat. Però és un senyor que, a més, un dia et diu una cosa i al cap d'una setmana te'n diu una altra. Un dia estava negociant amb el Putin per acabar la guerra i l'endemà hi vol enviar tropes. Mm. Per tant, és una persona... És un partit molt personalista. Jo recordo també quan va començar i tot això. Llavors hi havia gent, coneixia, jo aquella època estava a Suïssa. I a Ginebra, que és com una espècie d'extensió francesa dins de Suïssa, tothom estava també amb el Macron i tal i que qual, i parlaves amb gent i era quasi... amb tots els respectes, i més al president de la República, que se'n vol donar la legió d'honor, jo aquí estic esperant, encantat de rebre-la. Però vull dir que quasi semblava una secta. No, perquè he estat en un míting, el vaig poder saludar, el vaig poder tocar, i tothom vaig dir, bueno, escolta, a veure, ni que fos aquí el Sant Pare, vull dir que no d'això, no? I, per tant, és una persona que, en el fons, què ha fet a França? Quins canvis substancials ha fet dels que va dir que faria? Ha quedat sempre encallat, no? Perquè també volia canviar el que era incanviable. França s'està desfent. O sigui, ell vol enviar tropes a Ucraïna,
sí.
Però resulta que no és capaç de controlar les banlieues, perquè fa un any i mig tenia les banlieues incendiades i va estar a punt de declarar la llei marcial per tot això. Ara, a la Nouvelle Calédonie els té revoltats una altra vegada. O sigui, no pot acordar-se que de tant en tant han de marxar a córrer. El prefecte s'ha de tancar dins d'una habitació perquè també... Per tant, és un país que no està bé.
Clar, que no està bé, espera't, perquè, Manuel, que és Manuel Manorelles, necessitaríem una hora sencera per analitzar. I estem parlant
de França, i no parlem d'Iran.
Parlem
d'Iran, que és més gran que França.
Però una cosa, a veure, que fa riure. A veure, vull parlar també de la participació. Uns nivells altíssims.
Clar,
per què, clar? O sigui,
per la por i per la il·lusió.
Per la por i per la il·lusió.
Per la por de que guanyi l'extrema dreta i pels il·lusionats de que guanyi l'extrema dreta.
Què passarà?
Però a França això ja ho ha passat.
Però,
fa 100 anys va passar exactament el mateix. I per això es va fer el Front Nacional per frenar l'extrema dreta francesa.
Què pot passar? Què pot arribar a passar si finalment en aquesta segona volta guanya Le Pen? Posa pel cas. No? Estem parlant de Jocs Olímpics.
Jocs Olímpics es faran. Que ningú...
No,
primera, França és un sistema presidencialista. I primer ministre és qui el nomena el president de la República. Si el president de la República li agafa per anar al porter del seu bloc d'apartaments... Tu ets el primer ministre, ell és el primer ministre. Llavors pot ser que cada vegada que vagi a l'Assemblea Nacional el deixin de volta i mitja, però vull dir, no és un sistema que obliga. Llavors hi ha unes normes no escrites, segons les quals normalment el primer ministre seria el del partit més votat. Però això no està escrit enlloc. Yeah. Llavors, jo veig molt difícil que l'Assemblea Nacional, que el partit de Le Pen, tingui la majoria absoluta. Jo ho veig difícil amb els números que han sortit avui. És a dir, m'estranyaria molt que després de tanta mobilització ara no hi torni a haver-hi mobilització. I si es fa el que s'està dient que s'havia de fer, que és que el nou Front Nacional, allà on a cada tercer s'apartarà i es presentarà el del Macron, i al revés, llavors la gent ja sap el que votar. I a França estan... O sigui, forma part de la idiosincràsia nacional anar a votar amb la pizza al nas. Perquè hi havia molta gent que, perquè quan hi havia el Le Pen, para, jo crec. I Chirac, se'n van posar, tots els del Partit Socialista es van posar la pizza, que no ho dic per en contra d'ell, sinó...
No.
I en una altra direcció, no? Per tant, el sistema de doble volta fa que a França estiguin acostumats a primer votar el que et doni la gana i el segon a votar el que toca, entre cometes, no? Per tant, per mi, amb els resultats actuals, seria molt estrany que l'Assemblea Nacional aconseguís la majoria absoluta. Hauria de ser el contrari. I falta una setmana, no sé què pot passar en aquesta setmana, perquè això canviï. Si passés, doncs ens trobaríem el tradicional sistema de cohabitació, no? Pel qual hi ha un president de la República d'un partit i un primer ministre, normalment, d'un altre partit, però ja ho dic, és a dir, el partit de Le Pen ja ha dit clarament que ell, si no té majoria absoluta, no vol estar al govern. I jo crec que ara això no està molt a prop. Ara, tampoc, la gent s'ha de dormir als seus llaurers, ni als seus apartaments o casetes de la platja d'Ovil, però vull dir que... ara com ara no surt. Què passés? Doncs veuríem què passa, perquè, és clar, Macron no marxarà fins que no li toqui, perquè el rei sol, a més, si m'entens, digue-li que se'n vagi de l'Elisi.
Deixa'm, que ens queden 7 minuts.
I més quan ja no té sortida elegant. Perquè la Comissió Europea està tancada, com el senyor Costes, que el van fer
que
fora d'aquella manera tal, el president o del tal. Com s'havia dit del Pedro Sánchez també en el seu moment.
Sí.
I no.
Escolta, Manuel, a veure, sé que havíem de parlar d'Iran, que tens moltes ganes de parlar d'Iran.
Bueno, jo crec que se n'ha de parlar.
Parlem una mica d'Iran, si et sembla, però deixem, o sigui, ens has de permetre 5 minuts perquè vull que m'expliquis això del Far West català.
Ah, bueno, sí. Jo no.
És no, que... tu no, però què vull dir?
Jo no parlo del Far West. Jo dic tu... mirar el focus cap enfora, diguem-ne.
Que vols dir que a causa del narcotràfic a Catalunya pot convertir-se?
No. Jo dic que s'està dient...
S'està dient.
Ara hi ha certs mitjans, amb tot el que ha passat aquests últims dies, i algunes coses més que han passat a Girona, aquí i allà, doncs que es posen les mans al cap i se les han de posar respecte doncs, a aquest increment de la violència a causa de la droga, etcètera. Sí... Però no fem allò que fem els catalans i tants altres, de mirar-nos només al Malik. És a dir, tirem el focus cap amunt, veiem què està passant a Europa. I tu te'n vas a Holanda, que suposa és un país ordenat, on les coses tal.
O Suècia.
A més, ell és un país on una de les drogues està legalitzada, etcètera. I el cas dels Països Baixos, que és el nom correcte, de cop i volta tu veus que la que seria la princesa d'Astúries, no, la d'allà, diguem-ne, la Crown Prince, ha hagut de deixar que havia d'anar a la universitat, i havia d'anar a un campus universitari, estava tan content, aquelles coses que fan les revistes d'això, perquè volia tenir una vida normal, doncs ha hagut de cancel·lar el curs universitari.
Perquè hi havia tant... O sigui,
perquè,
possible...
perquè la policia havia interceptat, no? Tal que podia ser segrestada, no? I el mateix amb el primer ministre holandès, normalment, doncs, jo l'he vist, estava un dia a l'Haia, i era ja una hora que tocava d'anar cap a casa, i estava sopant en un restaurant, i ell va passar caminant cap a casa seva amb el maletí, i ell sol, saps? I això no ha hagut de canviar, perquè doncs, hi ha una crisi de seguretat important als Països Baixos, arrel doncs, aquestes lluites de les màfies, doncs, perquè en aquests moments, i des de fa ja 3-4 anys, doncs, el que és comerç i consum de drogues a tota Europa s'ha disparat. Això ho diu l'Interpol, l'Europol, ho diu tothom, no? O el cas de Suècia, que és el paradigma del país segur on tot funciona, etcètera, doncs ens porten un parell d'anys on fins i tot s'han estat a punt de plantejar de declarar l'estat d'emergència. Entre altres coses, perquè ells... Suècia és un país molt particular i els hi va passar amb el Covid, de que no tenen legislació. El govern no té una legislació per obligar a fer la gent el que ell vulgui. perquè són governs doncs, que han funcionat d'una altra manera. D'una altra manera, unes altres tradicions i tal, no? I ara es troba doncs, que la policia no té els poders, que el sistema judicial no té els poders doncs, per fer front a una explosió, a una eclosió d'atacs, de tirotejos, de bombes incendiàries, totes vinculades a les lluites entre màfies de drogues. I sembla ser, en el cas de Suècia, que alguns dels seus cabdills volten per aquí, vivint més tranquil·lament per la nostra costa, no? Que no sembla ser que siguin els de les úniques màfies els que els agradi la nostra costa en aquest sentit, no? Per tant, què estic dient? Estic dient que és un problema europeu. Que això no vol dir que no ens hi haguem de fixar, que no sigui preocupant, que si els Mossos ho han fet bé o ho han fet malament, jo això no hi entro. Tothom diu que sembla que ho estan fent bé, però que no pensem que és un problema exclusivament català. És un problema a nivell europeu. I poso els exemples que poso.
Far West europeu.
No, jo, el que estic dient és que està passant a tota Europa. I que la solució, si és a nivell europeu, haurà de ser també...
Si el
problema és a nivell europeu, també haurà d'haver una solució a nivell europeu. I això, els que els especialistes dins de l'àmbit et diuen, és que el que et diuen és que, esclar, no diu... La legalització, bueno, és un tema que sempre he pensat que les drogues passessin de ser d'un problema de seguretat pública a un problema de salut pública, segurament seria molt millor que no pas el que tenim ara, no? Però, que, esclar, et diuen, si només ho fas en un estat i els dels veïns no passa, això no et solventa res, no? I simplement el que volia era aquest focus, i posar aquests dos exemples, perquè són països mitjans, reputats... el típic lloc on tu aniries tranquil pel carrer i pots continuar anant tranquil pel carrer. Home, si te'n vas allà... És com...
Bueno, les zones, clar.
Que no has d'anar... Jo aquest estiu vaig a Suècia, per tant, si vaig no és perquè esperi que em...
Vas a Suècia?
Perquè em segrestin els de les màfies de les drogues.
On vas, de Suècia?
No? Bueno, això ja... És privat, això. No, anem per la zona d'Estocolm de l'Arxipiel.
Molt bé.
Jo hi havia estudiat, allà. Per tant,
ah, sí?
Vaig fer el meu Erasmus. És bonic.
És molt bonic.
Suècia
és preciós, veritat.
Escolta, una mica pla.
Una mica pla.
Sí, el tema muntanyes no porten bé.
Molt bonic. Malmo.
Jo soc més d'Estocolm. Jo soc més d'Estocolm, sí, arxipiela, 40.000 illes. Sauna davant del mar.
Volia parlar de Biden i de l'Iran. Ens queden 2 minuts, Manuel.
Home, jo crec que el de Biden ja ho ha vist tothom. I si el Partit Demòcrata no canvia el candidat, doncs la responsabilitat de que el seu país i una part del món se'n vagi pel pedregar serà responsabilitat del Partit Demòcrata. Ara ja no hi ha... Ja s'ha de dir tot pel seu nom.
Sí.
Perquè portàvem un temps aquí tots fent veure...
Pànic.
Bueno, pànic. És que n'hi ha per tenir pànic. És que tenia un punt de vergonya aliena.
Ja.
I també de vergonya per al pobre senyor que estava allà dalt, però tu, pues, bueno, pues haurem d'agafar el senyor Obama, els senyors que se l'escoltin, el tancaran un dia a l'habitació, li diran, escolta, Joe, fini se fini, i després buscar algú una mica xitxa.
Vinga, xitxa, Iran, què Iran.
No, a veure, Iran, clar, se n'ha de parlar. Ara, l'únic de bo d'Iran, a part que la participació va ser baixíssima, perquè ells van baixant la participació, com que la gent sap que, al cap i a la fi, l'únic que pots votar són candidats que han passat el filtre del Consell dels Guardians de la Revolució. Doncs, però, bueno, hi ha hagut una participació molt baixa, molt més baixa que les últimes presidencials, que va ser un 47, ha sigut un 40, les últimes legislatives van ser un 41, que ara ha baixat un 40, però... dels 4 candidats que hi havia, inicialment eren 6, 2 els van abandonar, ha guanyat el moderat.
Bueno, mira, ens quedem amb aquest titular.
I divendres repeteixen eleccions i veurem qui guanya.
Manuel Manonelles, analista i professor de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Gràcies.